darrera hora del matí a Ràdio Cel, 7 minuts que passen de la una. El nostre convidat d'avui a la Chess Long fa 18 anys que té un programa de motor a Ràdio Marca. I des d'aquest any també el podeu escoltar al podcast del Cafè del Paddock, a RAC+1. Escriu a l'Esport, al Diari Ara, entre altres mitjans, i també presenta actes vinculats al món del motor, entre altres coses. Porta, en definitiva, tota la seva vida narrant retransmissions esportives especialment relacionades, com dèiem, amb el món del motor.
A banda de tot allò que faci olor de benzina, Josep Lluís Merlos és un enamorat de l'Empordà i de l'òpera. Ha viatjat per mig món seguint la màxima categoria d'automobilisme i, de fet, fa uns anys va publicar un llibre sobre la que és una de les seves grans passions, el motor, concretament la Fórmula 1.
Uau. Espera, espera, Josep Lluís, espera, que tenim una rebuda. És pregunta bàsica, i més avui que els Beatles estan d'efemèride, però Beatles o Rollins?
Home, mira, no contestaré. Faré un gest.
Home, vens preparat.
He ensenyat uns mitjons amb les llengües dels Rolling Stones. Jo reconec que els Beatles tenen una importància cabdal en
tenen
la història.
Tenen el seu encant.
Evidentment, però a mi no m'agraden. I en canvi els Stones m'apassionen.
Bueno, i d'aquí doncs, aquest petit homenatge que li volíem fer a Josep Lluís Merlos. De fet, serà el nostre pacient usuari a la Chess Long. La teva relació amb el motor, sí. Josep Lluís, va començar... A veure, explica-ho això a la nostra audiència. La factoria Ford de Detroit...
Bé, això és molt bèstia. De fet, això ho vaig relacionar quan ja portava molts anys treballant amb el món del motor, no? Però és que després... d'això de temps està vinculat al que ja portava temps treballant en l'àmbit del motor, hosti, vaig reflexionar sobre un tema que jo havia sentit a parlar a casa, però que no havia tingut un coneixement directe, que era la història del meu avi, el meu avi patern. El meu avi patern va morir amb 102 anys, però jo no el vaig arribar a conèixer, perquè el meu pare era l'últim d'una nissaga molt, molt llarga, no? I a més, els germans es portaven molta diferència d'edat i, per tant, jo no vaig arribar a conèixer l'avi patern. Però l'avi, que era un immigrant d'Almeria, va tenir el valor, perquè s'havia de tenir molt valor, a començaments del 1900, d'anar-se'n a fer les Amèriques, mai millor dit. I se'n va anar a treballar amb una fàbrica que ell no sabia ben bé ni el que era.
I venia de Vélez Blanco.
De Vélez Blanco, Almeria. I l'home es va posar a treballar de picapedrer construint una via fèrrea, perquè havia de portar a menjar cap aquí. I aleshores, quan es va acabar la via fèrrea aquella que estaven construint, això era Kentucky, li van dir, escolta'm, vols treballar a on mena aquesta via fèrrea? Diu, on és? Diu, això és una fàbrica nova que ara han obert i que es posa en marxa i que necessiten treballadors. I la fàbrica en qüestió era la fàbrica Ford, primera fàbrica del món en construir un vehicle en sèrie, el Ford T. O sigui, que, clar, després, saps allò, quan vaig descobrir aquesta història...
Dic, estaves predestinat.
Està tot escrit, no? Està tot predestinat, no? Realment... Però la meva passió pel motor no va venir pas per aquí.
Clar, però
això ho vaig descobrir després, no?
Vas fer aquesta connexió,
clar,
no?
Jo sabia que l'avi havia anat a Amèrica, però no tenia ni idea de què havia fet, no? De què havia anat a fer. I després em vaig encuriosir, i aleshores allò estivant del fil i llegint coses d'allà, doncs vaig trobar això, no? Boníssim, boníssim.
És molt bo. I la teva passió pels mitjans? Perquè crec que en el món dels mitjans, no? Aquesta capacitat per comunicar, tot va començar a Ràdio Esparreguera.
Sí, allà és el primer micròfon que vaig veure a la vida, no? De fet, jo ja feia premsa escrita. Jo començo amb premsa escrita molt aviat. Jo, als 13 anys, vaig publicar la meva primera crònica d'una competició.
Als 13 anys?
Sí, sí, sí.
I d'una competició?
D'una competició, un trial que feien a Abrera.
Ja tirava la roda.
Sí, 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 però no m'havia plantejat dedicar-me allò professionalment. Ni molt menys. La meva passió pel periodisme n'és del Tintín. El Tintín era el meu heroi. Era el meu heroi. I jo, de petit, era una merda de nano que sempre estava malalt. Jo era molt malaltís. I em passava llargues temporades malalt al llit i llegia molt. i els còmics del Tintín, els llibres del Tintín, eren el que més em seduïa. Aleshores, a mi aquell personatge em va fascinar, no? I vaig dir, ostres, jo vull veure món com aquest tio.
I, de fet, n'has vist de món, eh?
Bastant, bastant. I, ostres, volia fer periodisme, però no tenia clar quina mena de... Jo volia ser un aventurer i anar a la lluna amb un coet com el Tintín i descobrir l'estel misteriós i trobar el tresor del recam al Roig. Jo volia fer això. Però de cop i volta vaig descobrir les motos. El meu pare era una persona molt activa, molt dinàmica, amb uns coneixements extraordinaris, sobretot del món de la cultura. Era una persona molt inquieta. I els caps de setmana amb el meu pare eren un happening permanent, perquè no parava de muntar coses. Era bestial. Jo crec que el time-out el va inventar ell. Saps? Jo crec que el concepte del time-out el va fer ell. I aleshores anar amb el pare era bestial. I el pare sempre muntava moltes coses. I anàvem ell i jo sempre junts. La mare no venia, perquè la mare estava malalta de sempre, i la mare no tenia el costum ni la capacitat de sortir massa de casa pel seu estat de salut. I aleshores amb el pare anàvem a tot arreu. I una vegada em diu, escolta, avui et portaré a veure una cosa que em sembla que t'agradarà i tal. I em va portar a Montjuïc. I vaig veure la Fórmula 1. Sí, sí. I jo me'n recordo que, clar, jo tenia 7 anys, quan vaig veure la primera cursa de Fórmula 1, que era l'any 68, i, ostres, veig... perdona, 10 anys, era el 71. I passen els cotxes per allà davant, jo no sabia què anava a veure. No tenia ni punyetera idea. Sabia que anava a veure una cursa de cotxes, però ni m'imaginava aquell soroll, ni aquella velocitat, ni aquella olor, ni aquell espectacle, no? I arribem amb el nostre cotxe, aparquem a l'avinguda Rius i Taulet, imagineu-vos com era això, aparquem allà el cotxe, caminem 50 metres i els Fórmula 1 passaven a tocar d'on érem nosaltres.
Quina velocitat anaven en aquella època?
Home, ja agafaven els 300, ja. Sí, a Montjuïc poder no, a Montjuïc la recta de baix, la recta de la Pèrgola devien d'anar a 270, 280, però vaja...
Déu-n'hi-do. I amb uns cotxes d'aquella època,
sí,
que clar, els pilots...
Però eren molt bons, eren molt bons. I fan la volta a reconeixement i jo començo a sentir els cotxes que ja baixaven, la Font del Gat, el Teatre Grec, la Guàrdia Urbana, la Tècnica, tal... I estàvem a baix, a la recta de la Pèrgola, no?, davant de les fonts. I quan passen els Fórmula 1, a 2 metres d'on jo estava, passen i jo em quedo absolutament paralitzat i començo a plorar. Començo a plorar i el meu pare em diu, no t'espantis. No
es pensava que t'havies espantat i estaves emocionat.
És que m'agrada molt. Jo crec que és la primera vegada a la vida que vaig plorar per una cosa que m'agradava.
Que fort.
I em vaig quedar molt flipat allà.
I de fet ho expliques al teu llibre, no? Passió per la Fórmula 1. Comença així, llibre, no? Explicant aquesta anècdota, que tu vas plorar de què t'agradava veure...
Les sensacions que vaig tenir eren bestials. No hi havia hagut res. A mi, per exemple, el futbol m'avorria bastant. I jo anava molt al futbol, perquè el pare era perico i l'avi era culer. Aleshores, jo quasi...
Si no era un, era amb l'altre.
Sí, pràcticament gairebé cada diumenge hi anava al futbol.
Però Josep Lluís, això que la gent diu... No tothom, eh? Gràcies a Déu, però que ara t'ho deies, no? Que per trobar-se potser que el futbol era avorrit. Hi haurà gent que dirà, és que la Fórmula 1 em sembla avorrida.
Sí, clar, no, però, és que ho és.
Ho és?
Si no te l'expliquen bé, si la Fórmula 1 és un esport de matisos... Els escacs són divertits?
D'entrada diríem
que no. D'entrada diries que no. I, en canvi, segurament una persona que en sap molt, si et fa entendre el que estan fent amb els moviments, dius, hòstia, això és apassionant, perquè hi ha molta estratègia, hi ha... Clar, doncs aquí passa una mica el mateix, no? Si tu vas allà sense entendre exactament què està passant, el més lògic és que t'avorreixis. Si estàs en un circuit, poder no, perquè és un espectacle que té una component sensorial molt bèstia. Olors, sorolls... Sorolls no, músiques. ostres, té velocitat, dinàmica, hi ha risc. Hi ha moltes coses que són molt atractives des del punt de vista visual. Però, quan ja has flipat amb aquells impactes, dius, bueno, això quan comença? Perquè, clar, dius, ara no ho entenc. A més, en un circuit... Si no hi entens, et perds. Ja no saps qui va primer, perquè s'aturen, canvien les rodes, paren els boxes... I aleshores et perds. Però a la que tu vas entenent com funciona allò i quin és el joc de les estratègies, i que la guerra no és només per qui guanya la cursa. La batalla no està només en qui va al davant, sinó que al darrere hi ha unes lluites que normalment són bastant més interessants dels que lluiten per la primera posició, no? Aleshores, això es converteix en una cosa molt atractiva.
Mira, se m'està posant la pell de gallina.
Perquè t'agrada molt la Fórmula 1.
Soc bastant apassionada.
Sí? Sí,
sí, Josep Lluís. I fixa't que va ser... Mira, el meu germà, que també es diu Josep Lluís...
Sí.
Que és que...
Tens cognom de pilot, ho saps,
també.
No?
I no som cosins, no. No el conec, no el conec a la d'Amraga. Però la passió que té el meu germà per la Fórmula 1 me la va saber transmetre.
Ah, sí? Ostres,
totalment.
Que...
I a mi el fet, doncs, això, que és com una litúrgia de llevar-te d'hora, sobretot, quan aquestes curses doncs, són a l'altre costat del món, el que dies tu, no? Veure el dia abans la pole position. És que quan hi entres, és difícil que no t'enganxis.
No, perquè, d'acord, jo reconec que és una mica friqui, això, no? Perquè quan t'hi enganxes, ostres, et segresta, eh? És una història que et segresta. I, per tant, com tots els friquismes, la gent que no hi està avesada i que no entén els matisos d'aquell esport o d'aquell esdeveniment, del que sigui, perquè això no passa només amb la Fórmula 1, passa amb moltes altres coses, no? Amb la música, per exemple, no? Doncs, ostres, quan el gust per la música el vas conreuant i va creixent, no? Però quan tu comences a tenir interès en un estil musical determinat, tu estàs avesat a una mena de música. Però després tu evoluciones i això et permet anar escoltant altres coses. Doncs amb això passa exactament el mateix, no? Vull dir, no ho sé, abans a mi no m'agradava la pintura figurativa, i ara m'agrada molt, no? Segons què, dic, ostres, i no ho entenia. I a mi m'agradava més una pintura realista, no? I en canvi, doncs amb això passa el mateix, no? Quan tu en treus l'entrellat i dius, aviam, això per què agrada tanta gent?
Clar.
Hòstia, la gent no és tonta.
Si tanta gent?
Exacte, si li agrades per alguna cosa, no?
I Corea, per què no t'agrada?
És un país que no m'ha agradat. Jo és el país que menys m'ha agradat del món. Ho dic, eh? Vull dir, Seul em va semblar una ciutat espantosa. No em va agradar la gent. A mi, que m'agrada molt la cuina asiàtica, no em va agradar la cuina... A més, vam tenir molt males experiències amb els dos grans premis que vam fer a Corea, d'entrada als llocs on dormíem.
Clar, és que deveu haver passat de totes.
Sí,
eh?
Sí, sí. Ara no ho podem explicar perquè estem en un horari protegit. Però diguem-ne que dormíem en un lloc que no el podríem classificar com establiment hoteler, sinó com a establiment de plaer. Eh? I hi havia molts miralls a les habitacions, molts miralls. Aleshores, doncs, clar, això et sobta molt, no? És com vas a treballar, no? I la gent explicava unes històries del lloc on ens havien fet dormir, doncs, bastant bèsties, no? I és un país que no em va agradar. I mira que a mi m'acostuma a agradar descobrir països nous, no? I gràcies a aquesta feina, doncs, he tingut l'oportunitat de conèixer indrets que probablement d'una altra manera no hagués conegut, no? Però, noi, Corea no em va agradar. No em va agradar.
Portes, deia, molts anys, molts premis al darrere, presentador i narrador del Campionat del Món de Fórmula 1, per TV3, Televisió Espanyola, Telecinco, Antena 3, La Sexta, Movistar... Què és el que més t'agrada de retransmetre els grans premis?
Mira, ara diré una cosa que és una mica una animalada, no? Jo saps quan m'ho passo molt bé? Quan no passa res.
I com és això?
Mira, perquè aleshores em forço, saps? Vull dir, per exemple...
Has d'omplir,
sí,
has d'omplir allò
d'alguna manera. Per exemple, hi havia uns entrenaments d'aquests que estàvem 7 hores parlant, no? I de cop i volta es posa a ploure bots i barrals. Fantàstic. I no surt ningú a la pista.
Uau.
I a la pantalla només t'ensenyen cabassals i gent amb paraigües. Jo m'ho passo molt bé en aquell moment, perquè aleshores és quan dic, va, xaval, aquí te quiero ver, m'entens? I aleshores em forço a mi mateix, no? Dic, va, aviam, va, com puc motivar la gent perquè no faci zapping, no? I que continuïn escoltant i tal. I com que afortunadament sempre he estat envoltat de gent que en sap infinitament més que jo, doncs tenen moltes coses per explicar, i aleshores el que es tracta és de fer-los xerrar i que ells expliquin tot el que saben, que és moltíssim. I aleshores em poso en un paper de persona curiosa i els hi arrenco l'ànima perquè els faig xerrar de coses que crec que poden agradar a la gent.
Clar, ara us estaves dient, la pluja és un element importantíssim també les curses de Fórmula 1, sí. I ara és el que mateix que jo me'n recordo que estàs com pendent a veure quin serà l'estat meteorològic, perquè Josep Lluís, és clar, és un cúmul de coses.
En canvi, les motos, a mi no m'agrada. Quan plou, les curses de motos amb mullat no acostumen a ser molt bones. És més, jo tinc molta empatia amb els pilots, i aleshores pateixo. Jo pateixo molt. I pateixo i comparteixo les emocions, i quan guanya algú que conec me n'alegro molt, i no t'acostumes mai ni a la victòria ni a la derrota. I aquest és un món on el risc és inherent i forma part de... Aleshores, clar, quan algú pren mal, jo ho passo malament.
Clar, és el que
a mi em sap greu.
Anava a preguntar, en aquest moment, perquè tu deus haver vist, malauradament força accidents, no? Sí. Com es retransmet això? En quin punt?
Intentant ser honest i pensant en els pares... Imagina't tu que estàs transmetent una cursa i que els pares d'aquell xicot, vagi amb cotxe, vagi amb moto, o els germans, o els amics, estiguessin escoltant allò. Oi que a la vida real series molt curós a l'hora de donar-los una notícia delicada? Mm-hmm. Doncs en aquest cas, encara més. Saps? Encara més. I aleshores jo procuro... jo em tinc per un periodista poc sensacionalista. De fet, quan jo dirigia el motor a fons, nosaltres gairebé mai traiem accidents. Aleshores, alguna vegada que a mi algú m'ho havia recriminat, és que només ensenyeu hòsties. Dic, això és mentida. Ah. Això és mentida perquè jo tinc bastanta aversió. A mi, per exemple, no m'agraden els programes aquests de... els programes aquests que són recopilacions de gent que cau, de gent que rellisca, que... Bueno, hi ha gent que li fa gràcia. A mi no em fa gràcia. A mi no m'agrada veure una persona que ensopega pel carrer. Vull dir, mira, dec de tenir un sentit de l'humor molt poc desenvolupat, però a mi no em fan gràcia aquestes coses. Em sap greu. I aleshores, si això no em fa gràcia, imagineu-vos un accident, no?
Estaríem tan... Clar, és que se'ns ha tirat el temps a sobre.
Ha passat volant.
I mira, hi hem fet res. Una pàgina de la
sí. massa.
No, però massa. Clar...
No, és que ens vas explicar moltíssimes coses.
Que nosaltres també, una dada importantíssima aquest any és el 30è aniversari del circuit de Catalunya, de Montmeló.
Exacte.
Això de retransmetre des de casa un gran premi, que s'està sent alguna cosa diferent o no?
Mira, jo puc entendre molt això que diuen que fan els avis que van a veure les obres. Jo, quan construïen Montmeló, anava a veure les obres, i l'avi no en tenia res. Per què? Perquè em feia tanta il·lusió, jo que vaig néixer a Montjuïc, i quan de cop i volta Montjuïc, per raons òbvies, doncs ja no servia per acollir curses, i vam tenir la bona notícia que es construiria el circuit de Catalunya, ho vam acollir amb tanta il·lusió i amb tant entusiasme que anàvem allà a veure les obres. Anàvem a veure les obres. I, clar, per mi el circuit de Catalunya és a casa meva. És a casa meva, no? I he viscut coses increïbles al circuit.
Abans feia referència al motor a fons. Sí. Va ser fundador, director i conductor del programa...
Cofundador. El programa el crea en Francesc Rosés, el programa. I després, al cap d'un temps, jo vaig assumir la direcció. Sí que vaig estar al motor a fons des del primer moment, però el motor a fons no és un invent meu, és un invent del Francesc Rosés.
El primer moment va ser el 88, fins al 2004, l'espai més veterà de les televisions europees dedicat al món del motor. Per tu, quins han estat els teus referents?
Professionals, sí. Vols dir. No com a pilot, sinó com a periodistes.
Exacte.
Molts, moltíssims. Aviam, jo tinc tres grans mestres amb el món... O sigui, jo l'ofici, el dia a dia de l'ofici me'l va ensenyar Àlex Botines, que era un legendari periodista d'esports, que a més li agradava molt el motor, crec que per aquí el vaig enredar, i l'Àlex Botines el gran referent. L'ètica d'aquesta professió me la va intentar ensenyar, no sé si l'he après del tot encara, el Joaquim Maria Puyal, amb qui també vaig treballar força temps, i després la part més de premsa escrita, d'endreçar una revista i tal, doncs l'he après d'en Jaume Alguersuari. Són els meus tres grans referents. A nivell de narracions, el gran referent és un anglès que es va morir ara fa molt poc, Murray Walker, un senyor que va morir amb 90 i escaig anys, i que aquest tio era, per mi, era la referència absoluta. No? Un senyor que, quan la Fórmula 1 comença el 1950, ja hi és. Ja estava narrant les curses de Juan Manuel Fangio. Però és que el seu pare ja feia curses a la illa de Man per la BBC. I clar, tu escoltaves la veu... Que, sabeu aquelles veus de la BBC? De, allò, sí. Tant, que dius, hosti, quina veu, no? Això és... I la gràcia, i l'estil, i... I jo, cada vegada que anàvem a Anglaterra, al Gran Premi, ell sempre apareixia per allà, i procurava tenir una estona per xerrar amb ell, perquè, clar, sempre, és que cada vegada aprenia alguna cosa amb aquest home.
Escolta, Josep Lluís, tan narrat, o sigui, ho retransmet tantes vegades, tants campionats del món, i pilotar, què?
Sóc un desastre.
Ho has provat?
Però dolent sí? Esport? No en tinc ni idea. No en tinc... Home, si després de veure curses cada setmana des dels 13 anys no sé exercir l'autocrítica per reconèixer que sóc un desastre com a pilot, jo sóc molt dolent, però molt dolent, molt dolent. Una vegada vaig córrer una cursa i el meu fill petit, que ell sí que ha estat un pilot molt bo i ha estat campió d'Espanya, doncs el meu fill, que era molt petit, li diu, mama, mira, el papa va primer. Diu, no, Arnau, no. Diu, l'acaben de doblar. L'acaben de doblar. I quan baixàvem cap a casa, amb el cotxe, el tio no deia res, no? I de cop i volta, quan arribem al peatge de Granollers, tornant cap aquí a Barcelona, em diu, papa, dic què? Diu, totes aquelles copes que hi ha a casa... Perquè jo havia guanyat moltes copes, però fent de copilot, amb ral·lis, no? Vull dir, perquè corria amb un noi que aquest sí que era bo. I diu, papa, totes aquelles copes que hi ha a casa... Dic, sí, diu, d'on les has tret? Perquè, clar, el tio anava rumiant...
No acabava d'entendre.
Tio molt dolent, aquest tio no pot haver guanyat tantes copes, no?
No en sé. Bé, jo crec que segur que sí.
No.
Pregunta de rigor, millor pilot, i no es val dir Aitor Senna.
És que és molt difícil. Vull dir, si no es val dir Ayrton Senna, et diré Michael Schumacher.
Michael Schumacher.
Sí. Si no es pot dir Ayrton Senna, et diré Michael Schumacher. Però és que això és una opinió molt personal, m'entens? Perquè és molt difícil comparar, no? És comparar èpoques. Els que porten més anys diuen Fangio. I jo no vaig veure córrer Fangio. Jo, bueno, el vaig entrevistar i el vaig arribar a conèixer, però jo no el vaig veure competir. Ah, no havia nascut jo quan corria Fangio, no? De fet, quan ell va plegar, encara no havia nascut jo. Però, ostres, a mi em va impressionar Senna, em va impressionar molt Schumacher, i sí que la trajectòria de Schumacher la vaig viure molt directament, no? La trajectòria de Schumacher, i aquesta a mi em va marcar molt.
I et tracta personal, Josep Lluís?
Jo procuro no... Jo tinc molts amics expilots. Jo tinc més bona relació amb els pilots quan pleguen. Sí, perquè procuro marcar distància. Perquè a mi m'agrada molt... Jo sóc molt mitòman, però sóc mitòman amb la música, amb les coses que m'agraden, no? Amb la música, amb el teatre i amb la literatura. No? El cinema a mi no és una cosa que m'entusiasmi. Però el teatre, la música i la literatura sí que m'agraden molt. I aleshores, sóc molt mitòman, no? I quan veig una crac o un crac en aquestes matèries, allò, hòstia, a mi m'impacta, no? Però, en canvi, amb els pilots, sempre he procurat no idolatrar ningú i mantenir molt la distància. I aleshores, això, periodísticament, penso que m'ha afavorit, perquè jo no he estat mai un... No he exercit de tifosi de ningú. I si he tingut alguna predilecció... I la gent ho ha notat, és perquè se m'ha escapat. Però he procurat sempre que no se'm notés, perquè és que realment...
No, és que no se t'ha notat, sí.
No, hi ha molta gent que diu... jo recordo l'època del Schumacher, que no existien els e-mails, i rebia cartes a la tele. I tenia dues safates a la tele, i una tenia una safata amb cartes de gent que deia... Em deien cul d'olla, perquè deien que maltractava el Schumacher, i l'altra safata tenia cartes que deien que... I jo de tant en tant anava mirant el gruix i deia, si està igualat anem bé. Si està igualat anem bé, perquè clar, no pots pretendre agradar a tothom. Hi ha molta gent que diu, el Merlos és anti-Alonso. Això és mentida.
Saps que anava a preguntar per l'Alonso?
No, és que és mentida. Jo no sóc anti-Alonso. Jo admiro molt Fernando Alonso com a pilot. L'admiro extraordinàriament. Ara, jo no estic enamorat d'ell. Estic enamorat de la meva dona. I hi ha gent que està enamorada d'ell. Bueno, fantàstic. Vull dir, escolta... sobre preferències no hi ha res a dir, al contrari.
Abans d'acabar, de passar d'aquesta chase long, ens han quedat moltes preguntes, Josep Lluís, potser un altre dia et tornem a convidar, però creiem que hi ha una altra cosa que també estàs molt, 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 molt enamorat, possiblement pugui ser això.
Però no en sé.
Tampoc
no. No en tinc ni punyetera idea. No en tinc ni punyetera idea.
Et sents molt identificat, no?, amb el personatge del Mario?
Sí, el Mario Cavaradossi, perquè és un idealista, no? És un antisistema, el Mario Cavaradossi, no?, en el seu moment, i que planta cara a moltes institucions, a l'òpera tosca, no? Planta cara no únicament als governants, també a l'Església, no? I a mi m'agrada la gent que és rebel, no? Tinc un amic que diu... Ets l'únic punky de dretes que conec. I jo dic, això és mentida, perquè no som ni punky ni de dretes, m'entens? Dic, no sé per què ho dius, això. Diu, sí. Diu, perquè... Diu, ets un comunista en Ferrari. Diu, ni sóc comunista, ni tinc
un Ferrari.
Ni tindré Ferrari, no? Ja m'agradaria, no?, tenir Ferrari. No, aleshores, l'òpera a mi m'agrada molt, i vaig... M'agrada més el teatre que l'òpera. El teatre... Potser sí que hi entenc, perquè em ve de família, no? I aleshores això ho tinc empaltat, no? Ah. Jo he tingut familiars grans actrius a casa, i el pare era un boig del teatre. El pare era un boig del teatre i el pare em va inocular el verí del teatre, no? I aleshores nosaltres, afortunadament, doncs la meva dona li agrada molt també, i nosaltres cada setmana anem al teatre.
Això és perfecte.
Cada setmana. Mira, avui anem a veure Hamlet.
Veus? Anneli Zarán, és que ara, clar, sí. la cosina era...
Cosina germana.
Era cosina germana, sí. No?
Anneli Zarán, Merlos.
Mestra, clar.
Sí. I la Lola, la seva germana. Les dues desaparegudes, malauradament.
Josep Lluís Merlos, ho hem de deixar aquí.
Sí, ho entenc.
Tenim tantes preguntes, però bé, el podeu seguir escoltant en aquest gran programa Fórmula Marca.
Gràcies.
18 anys.
És molt bèstia. Ara ho deia amb un company vostre, que jo crec que ara ja és la ràdio que he estat més temps, clar. No? Perquè, clar, jo vaig estar molts anys a Ràdio Barcelona, que va ser on professionalment vaig començar. És veritat que vaig començar a Ràdio Esparreguera. Jo no volia fer ràdio, no tenia el més mínim interès. Tampoc volia fer tele.
Doncs déu-n'hi-do, per no voler.
No, és que no, que jo volia ser com el Tintín. I el Tintín no ha escrit mai cap crònica. Jo volia ser com ell, m'entens? Jo el que volia era viatjar, ja està. I em van dir, un dia em van dir, farem una ràdio municipal, vols fer ràdio? Vols dir? Hòstia, no ho sé, tu, jo no tinc veu per fer ràdio. Bueno, va, provem-ho. Això es va venir un tio i em va dir, per què no fas tele? Per què no fas internet? Per què no fas un pot? Que sempre hi ha el per què no fa.
Per què no? I llavors ho acabes fent.
Doncs va, posem-s'hi, saps?
I
és que tampoc sé fer res més, Un grandíssim inútil,
Moltíssimes gràcies per haver estat aquí al matí a Ràdio Estel. Hem de marxar res breument a publicitat i a la tornada parlarem res, uns breus minuts o molt breus, gairement, per parlar, doncs, de dret internacional públic. Parlem de França, que està novament al capdavant de la Unió Europea. D'aquí res, aquí al matí a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.